l'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Manel Ramon.
Bona tarda, benvinguts a la sintonia de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Anem a començar aquí el repàs de l'actualitat corresponent a aquest dijous, dia 18 de febrer del 2010. Tota l'actualitat que ve marcada per diferents temes de caire mediambiental i també doncs, altres que perfilen la crisi al nostre territori. Com sempre, una salutació des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre en el moment de repassar l'actualitat d'aquesta jornada. Una actualitat que comencem a Deltebre perquè el govern espanyol ha oficialitzat ahir dimecres l'adquisició de la finca de Bombita, un espai de 507 hectàrees situat a l'hemidelta esquerre del delta de l'Ebre que restaurarà ambientalment i obrirà al públic. La compra tanca així un conflicte històric al municipi de Deltebre que s'ha prolongat durant més de 30 anys. La dessecació de la llacuna de la finca per convertir-la en arrossars va aixecar un moviment de contestació popular que va acabar propiciant la creació del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Després de pagar 9,5 milions d'euros pels terrenys, el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí pretén invertir 14 milions d'euros més en recuperar l'antiga llacuna i protegir l'espai costaner obrint-lo a l'ús públic i al turisme. Des de Ràdio Delta ens informa Lluïsa Bertomeu.
El secretari general del Mar del Ministeri de Medi Ambient Rural i Marí, Juan Carlos Martín Fragueiro, presidia dimecres l'acte de presa de possessió de la finca de Bombita situada al terme municipal de Deltebre. L'acte formalitza la compra per part de l'Estat d'aquesta finca de 516 hectàrees que inclou també la llacuna del Canal Vell, la més important de l'hemidelta esquerra. Segons el Ministeri, es tracta d'una zona de gran valor estratègic des del punt de vista de la gestió costera i mediambiental i calia la seva incorporació al domini públic marítim terrestre. L'Estat ha pagat per aquesta finca 9 milions i mig d'euros i té previst executar una actuació de recuperació i millora ambiental amb una inversió de 14 milions d'euros més. Concretament, es tracta de recuperar part de l'antiga superfície de la llacuna que va ser dessecada a principis dels anys 80 per convertir-la en arrossars. Es crearà una nova zona humida entre el mar i la llacuna per protegir la biodiversitat de la zona i es crearà una xarxa d'itinerari i miradors, tal com explica el secretari general Martín Fragueiro.
Recuperar tot el que és part de l'antiga laguna existent aquí, antes de lo que ha sido pues, la dessecació de los terrenos ya hace pues, muchísimos años. En segundo lugar, va a consistir también en hacer una zona de contención, un malecón, para evitar lo que es los movimientos y el contacto del agua salada con la zona en la que donde se va a hacer esa recuperación y por la otra parte pues harán pues actuaciones blandas consistentes en sendas litorales, ¿no?, para el paseo y disfrute de todos los ciudadanos y que sean realmente compatibles y estén integradas, ¿no?, dentro del entorno en que nos encontramos.
A l'acte de presa de possessió de la finca de Bombita, l'alcalde de Deltebre, Gervasi Aspà, va mostrar la seva satisfacció per la compra d'aquesta finca per part de l'Estat i el fet que a partir d'ara pugui tenir un ús públic. Aspà va oferir al Ministeri la plena col·laboració per tal de poder tirar endavant tot el projecte de restauració ambiental de la finca de Bombita i de protecció de la costa entre Riumar i la Marquesa.
És un dia molt important perquè justament aquesta finca, el seu problema que vaig veure en el tema de la dessecació de la llacuna ja a finals dels anys 70 i després ja la creació del Parc Natural ha estat una, diguéssim, de les bases de sempre de lluita per aconseguir aquest espai per part de l'administració també de la Generalitat com de l'administració local i finalment doncs, també de l'Estat. No? És un repte que teníem de fa de 33-34 anys, des que recordo la primera manifestació que era fer-se del Tebre, que justament va ser per això, per les bases d'un vita són per la del Tebre. Al final això ha arribat, tot arriba si es persegueix en constància i la lluita que es porta a terme és, si més no, de forma adequada per poder aconseguir els objectius. Així ha estat i al final ha arribat en aquest dia, que és un dia realment important perquè passa a ser domini públic passa a ser, doncs, també l'Ajuntament tindrà una part important en la seva distribució i en la seva manera d'enfocar l'ús que es farà en aquest espai. Per tant, avui sí que és un dia important per a Deltebre, pot ser un dia molt més gran encara, si tenim en compte que l'ús o l'estudi i gestió que ha fet l'Ajuntament, això pot donar lloc gairebé al voltant de 100 llocs de treball per al municipi de Deltebre.
La finca de Bombita s'inclou dins del projecte de millora ambiental de les platges de Pals, Bassa de l'Arena i Nen Perdut, amb una inversió prevista de 14 milions d'euros. Aquesta actuació entre Riumar i la Marquesa té com a principal objectiu lluitar contra la regressió i els efectes del canvi climàtic a través del sistema de retranqueig, que consisteix en la restauració del cordó dunar, que en moltes zones s'ha destruït per l'excessiu aprofitament agrícola, i reconvertir els terrenys propers a la costa en una zona natural humida amb vegetació pròpia del delta. Per darrere d'aquesta franja natural, que ocuparà 500 metres terra endins, es crearà un malecó rígid amb la construcció d'un carril bici i un passeig peatonal. Abans de visitar la finca de Bombita, el secretari general del Mar, Martín Fragueiro, acompanyat per la directora general de Sostenibilitat de la Costa i el Mar, Alicia Paz Antolín, van ser a l'Ajuntament de Deltebre, on l'alcalde els va fer entrega d'un obsequi, una fotografia aèria de gran format de la finca de Bombita, que data del 1923 i on es pot veure la gran superfície que ocupava la llacuna del Canal Vell abans que comencés el procés de dessecació per a l'explotació agrícola.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Sense dubte una notícia de caire mediambiental important per al territori, però la visita del secretari general del Mar va donar més de sí. De fet, el director general de Pesca de la Generalitat, Martí Sans, i el mateix secretari general del Mar van visitar ahir diferents punts del delta de l'Ebre per analitzar les actuacions que s'han de dur a terme en aquest espai per millorar la qualitat ambiental de les badies del Fangà i els Alfacs i el seu desenvolupament pesquer. En aquest sentit, els aqüicultors del Delta fa temps que reclamen que es realitzi un dragatge continu a la punta del Fangà perquè hi hagi renovació de l'aigua de la badia i es mantinguen uns nivells adequats d'oxigen, temperatura, salinitat i concentració de fitoplàncton, una proposta que és acceptada per la Generalitat i que fins ara no s'havia pogut executar perquè no disposava del suport del Ministeri de Medi Ambient. I seguim parlant de la visita de Figueiredo, ja que ha negat de forma taxativa que el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí hagués plantejat al sector de l'encerclament de la tonyina roja català una transferència de la seva quota de pesca a les almadraves andaluses per evitar el suport de la Unió Europea a la prohibició del comerç internacional de l'espècie. Ens ho explica des de la Cala Ràdio Araceli Domínguez.
Secretari General del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, ha negat de forma taxativa que el... En tot, Martín Fragueiro ha advertit de la possibilitat que en el futur s'acabin tancant algunes pesqueries de la tonyina roja al Mediterrani, com ja es va plantejar en el cas de l'anxova, si els informes científics anuncien un col·lapse de l'espècie. En qualsevol cas, però, ha apostat per mantenir ponts de diàleg obert amb els pescadors perquè en tot moment el sector ha de conèixer les diferents opcions.
Canviar de tema, el Departament de Treball ha ocupat 838 persones de les Terres de l'Ebre durant els anys 2008 i 2009, promovent principalment plans d'ocupació, però també mitjançant programes mixtos de formació i treball, programes de desenvolupament local i programes d'orientació professional. El director del Servei d'Ocupació de Catalunya, Josep Berbel, va explicar que el conjunt de programes i actuacions per fomentar l'ocupació i la formació ha suposat una inversió de 13,1 milions d'euros d'aquests dos anys en un total de 861 accions i 4.441 beneficiaris. Aquest servei s'ha marcat com a prioritat incrementar el suport a la formació i la capacitat emprenedora per sortir de la crisi i reduir l'atur al territori. Ens ho explicava des de la Plana Ràdio Teresa Giné.
Efectivament, la promoció dels plans d'ocupació amb 493 contractades i una inversió de 3 milions d'euros ha estat una de les principals activitats del SOC. Els plans han permès contractar directament persones que es trobaven a l'atur en projectes vinculats al medi ambient, serveis a la comunitat o tecnologies de la informació i l'ocupació. Aquesta iniciativa se sumen també als programes mixtos de formació i treball, amb 248 persones contractades i 3,60 milions d'euros invertits. que han permès als participants treballar amb contracte al mateix temps que rebien formació en escoles, tallers, cases d'oficis i tallers d'ocupació. El SOC també ha impulsat directament l'ocupació mitjançant programes de desenvolupament local amb la contractació per part d'administracions locals i altres organismes, d'agents d'ocupació i desenvolupament local. En total, s'han contractat 84 persones i s'han invertit 1.089.000 euros. El director del SOC, Joan Josep Berbel, resumia les principals línies de foment de l'ocupació a les Terres de l'Ebre. L'escoltem.
Per tant, són les línies bàsiques: assessorament de persones en situació d'atur, formació en aquells sectors que són prioritaris i emergents, desenvolupament local i, sobretot, treball amb les realitats concretes dels barris a la zona i tot allò que té a veure amb programes de formació i ocupació de persones, sobretot les més joves i, sobretot, les majors de 45 anys també. O sigui que, en aquest sentit, el desplegament ha estat força rellevant i, evidentment, per l'any 2010, el que s'espera, sobretot, és emmarcar totes les noves actuacions en el que és el pla de 30 mesures aprovades entre i signades entre el president Montilla i els agents econòmics i socials, entre el govern de Catalunya i els agents econòmics i socials.
Belbé aposta per ajustar les inversions del SOC a les zones on més ha crescut la desocupació, fomentant la qualificació, la formació i la capacitat d'emprendre. En aquesta línia subratllava que, malgrat els últims cops a l'ocupació industrial amb el tancament de l'EAR, principalment a les Terres de l'Ebre, amb 13.467 persones registrades a l'atur, un 14,3% de la població activa, continuen per sota de la mitjana d'atur catalana. En aquest sentit, Belbé relativitza l'impacte dels tancaments industrials en l'atur. L'escoltem.
És cert que la població ocupada a Terres de l'Ebre, i parlo de memòria, però realment sí que és lleugerament més alta que la de la resta de Catalunya com a tal, com a població ocupada. Això sí que és absolutament cert. Però també és cert que moltes vegades es magnifiquen els casos concrets d'empreses, és a dir, que apareixen perquè tenen, diguem, un nombre de treballadors determinat, però en el fons hem de pensar que l'estructura industrial, no només de Terres de l'Ebre, sinó d'arreu de Catalunya, està basada en una sèrie de petites i mitjanes empreses que cada cop més s'han diversificat i han deixat de treballar per només una empresa, per entendre'ns. Amb la qual cosa, diguem, el grau de destrucció de llocs de treball a la indústria no és el més rellevant, diguem-ho així, ara mateix a Catalunya. Va començar aquesta crisi molt, molt masculinitzada i molt en el sector de la construcció, com coneixen, i després ha passat sobretot als serveis en termes generals.
El director del SOC reiterava el paper de la formació com a mitjà per superar la crisi amb unes millors perspectives d'ocupació i com a fórmula per a la dinamització de l'activitat econòmica.
Gràcies, Tere. Seguim parlant del tema de l'ocupació perquè els representants dels treballadors de la fàbrica de mobles d'entalls de la Sénia s'han reunit ahir dimecres amb la direcció de l'empresa per intentar arribar a un acord sobre les condicions del nou expedient de regulació d'ocupació temporal que afectarà la plantilla durant un any. La reunió va acabar sense acord, ja que l'empresa continua demanant que durant aquest període els més de 200 treballadors d'entalls facin 180 dies d'atur, mentre que els representants sindicals exigeixen que se'n facin 120. Els treballadors duran a terme una assemblea el proper dilluns, on el comitè els informarà sobre les negociacions i el dimecres tornaran a reunir-se empreses, sindicats i representants de treball per buscar un acord. Canviem d'escenari informatiu, ens anem cap a l'Ametlla de Mar per parlar de temes relacionats amb l'urbanisme, perquè l'Ajuntament de l'Ametlla posa en coneixement dels veïns de l'urbanització Tres Cales les actuacions que el govern municipal porta cap a l'indret tot i la crisi. Ens ho conta Araceli Domínguez.
El passat dimarts va tenir lloc una reunió a la sala d'actes de l'Ajuntament en la que van participar el regidor de Relacions amb les Urbanitzacions i Urbanisme, Joan Pere Gómez Comas, el regidor de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, Antoni Montagut, el regidor de Governació i Medi Ambient, Xavier Llambric, i un grup de veïns de l'urbanització de Tres Cales. El motiu de la reunió va ser posar en comú la feina feta fins ara pel govern municipal a l'urbanització i explicar-los les diferents actuacions que es volen emprendre durant aquest any per tal de proveir-la i fer millores de més serveis i equipaments. Joan Pere Gómez Comas va explicar als veïns que l'equip de govern pensa continuar amb les intervencions a l'urbanització. Tot i el context de crisi econòmica, el consistori ha deixat d'ingressar gairebé 1 milió d'euros enguany només per les llicències d'obres. I tot i la no inclusió de l'Ametlla de Mar en la llei de millora de les urbanitzacions, malgrat que el municipi compta amb diferents urbanitzacions amb dèficits històrics i que, precisament, Tres Cales és la urbanització més gran de l'estat espanyol i la segona d'Europa, requisits imprescindibles per a ser inclòs en aquesta llei. Joan Pere Gómez Comas.
Estem molt contents com a equip de govern perquè per aquest equip de govern sempre ha sigut una prioritat el que són el tema de les urbanitzacions, en especial Tres Cales, que perquè moltes vegades sempre he explicat que és la urbanització més gran d'Espanya, la segona d'Europa, i per d'altres és prioritari. No obstant, sabem de les moltes deficiències que hi ha i intentem sobretot consensuar i parlar amb els 23 Cales per poquet a poquet intentar tots els dèficits que té anar-los arreglant.
Així, el regidor va recordar que a Tres Cales durant l'any 2009 s'havia consolidat una brigada específica de dues persones que s'encarreguen del seu manteniment i dels treballs de jardineria i que enguany comptarà amb una persona més. També s'han senyalitzat els carrers, s'han consolidat l'oficina d'atenció al ciutadà i la Calabús, s'han fet millores a diferents zones, entre elles l'entorn del Castell de Sant Jordi, i s'ha inaugurat el parc públic i també s'ha signat un conveni amb la central nuclear perquè el transport escolar des de l'urbanització a l'escola segueix sent gratuït després de la retirada de la subvenció que rebien per part de la Generalitat. A més, s'han destinat més efectius policials a l'urbanització, policia local i Mossos d'Esquadra, el que ha incrementat la sensació de seguretat i ha fet baixar el número de delictes. Ruth Freixades, veïna de Tres Cales.
Part del que he sentit a la reunió, vaig veure els dos anys de balanç. Com a propietària d'una vivenda d'allà, doncs el tema dels robatoris, les xifres de seguretat i tot això és així. A altes hores de la nit tenim seguretat, jo ho he vist. A mi en 5 anys que fa que tinc la casa em van entrar una vegada, mai més m'ha passat res. I la veritat que en seguretat i les dades que han donat, doncs és així tal qual. I almenys jo estic molt agraïda.
Pel que fa a l'any 2010, està previst que s'instal·lin els contenidors soterrats, que es pavimentin les 3 avingudes principals amb aglomerat asfàltic i que es millori i es faci el manteniment de l'asfaltat dels carrers secundaris. Tota una fita, perquè són 55 quilòmetres de carrers lineals, als que també s'afegiran bandes reductores als passos zebra i 78 senyalitzacions verticals per a les bicicletes. En total, les actuacions sobre els carrers suposaran una inversió d'uns 600.000 euros. A més, està previst que comencin les obres del local social, al costat del parc, un espai comú molt reclamat pels veïns.
Els rius es desborden. Els camps s'assequen. Les persones passen fam. El planeta està trucant. Torna-li la trucada. 902 40 0707. Mans Unides contra la fam. Defensa la Terra.
Mans Unides. Gràcies per col·laborar.
Doncs seguim repassant l'actualitat d'aquest dijous. Anem cap al Canà perquè el projecte Càstor continua cremant etapes de cara a la seva execució definitiva. Ara, el nou episodi l'ha marcat la publicació al Bolletí Oficial de l'Estat del traçat del gasoducte Tivissa-Paterna, un traçat que afecta 39 veïns del Canà, motiu pel qual la plataforma ciutadana en defensa del Sénia ha llançat l'avís als veïns per tal de que presenten al·legacions en el termini de 20 dies, ja que sembla ser que els preus d'expropiació poden arribar a ser fins i tot ridículs. Ens ho conta des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal.
Què tal, Manel? Bona tarda. Efectivament, la lluita contra el projecte Castor i tots els efectes col·laterals que està derivant l'execució del projecte Castor, promogut per l'empresa Escal UGS, continua centrant l'actualitat al nostre municipi. Una actualitat i una lluita que en este cas s'encarrega des d'aquí d'Alcanar de coordinar la plataforma ciutadana en defensa de les terres del Sénia, i és que l'últim episodi ens porta a parlar de la publicació, el passat dia 9 de febrer, al Bolletí Oficial de l'Estat del traçat, el recorregut que ha de seguir la canalització gasística que uneix Paterna amb Tivissa. Una canalització d'interès nacional, un projecte d'estat que afecta diferents municipis del nostre territori on hi ha propietats de veïns d'Alcanar. Es tracta concretament de 5 termes municipals, Ulldecona, Sant Rafel, Sant Jordi, Traiguera i Vinaròs, on un total de 39 persones empadronades al nostre municipi tenen propietats que es veuran afectades pel traçat d'aquest gasoducte. Un projecte que no se sotmet a avaluació d'impacte ambiental, tan sols es sotmet a informació pública sense notificació directa als afectats, de manera que tan sols tenen 20 dies per al·legar, això sí, sense que ningú els hagi notificat res, simplement a través del Bolletí Oficial de l'Estat. És per això que la plataforma ha avisat a totes aquestes persones que tenen aquest breu termini de temps per recórrer. Els demana que presenten al·legacions, ja que la plataforma no ho pot fer de manera directa, i és que sembla ser que els preus de les expropiacions podrien arribar a ser ridículs. 1 euro 18 cèntims metre quadrat. Ho explicava als nostres micròfons un dels portaveus de la plataforma, Evelio Monfort. L'escoltem.
Bueno, què mos trobem? que a tota aquesta gent afectada, que no us penseu que hi ha gent que està afectat en 2.000 i en 1.000 i pico metres i alguna persona que té quatre finques afectat en 6.000 i 7.000 metres, si van a l'expropiació forçosa, hem estat mirant les últimes expropiacions forçoses que hem trobat i s'han pagat a 1,18 euros el metro quadrat, que vol dir que ens sembla que no es pagaran ni tarongers. Pensem que tenim 20 dies per a nosaltres treballar, bueno, per a presentar al·legacions, i el que nosaltres hem pensat en un principi a tots aquests afectats, i hem parlat amb el senyor alcalde, és que l'Ajuntament envia una carta a tots els afectats, això nosaltres ja redactarem les cartes i la direcció de tots ells perquè ho sàpiguen. Només tenim 20 dies, però bueno, farem el que podrem. I per l'altra part, el que sí que aconsellem és que se busquen molt bons abogats, perquè nosaltres, com a plataforma, en aquesta part, no ens podem personar.
D'altra banda, i encara parlant del projecte Castor, hem de dir també que la Conselleria de Medi Ambient de la Comunitat Valenciana ha atorgat l'autorització ambiental integrada a la planta terrestre d'aquest projecte Castor d'emmagatzematge submarí de gas. Es tracta d'un dels darrers tràmits administratius que resten a l'empresa promotora Escal UGS, que disposa ja de la declaració d'impacte ambiental favorable per tal de poder iniciar les obres aquesta primavera. La planta terrestre se situarà, recordem, al terme municipal de Vinaròs, tot i que molt més propera la seva situació als nuclis urbans d'Ulldecona i Alcanar, d'on està a apenes a 5 quilòmetres.
Anem a parlar d'un tema força curiós, perquè la clínica dental, propietat de l'empresa Clíniques Dentals del Baix Ebre SL i franquícia del grup espanyol Vitaldent fins a l'octubre del 2009, va tancar portes ahir sobtadament, interrompent els tractaments dentals a més de mig milió de clients que ja havien pagat l'integritat dels serveis a fer. Un cartell imprès apuntava que s'havia tancat per inventari, però la realitat, segons es publica, era ben diferent. A més dels acomiadaments, cal destacar que s'ha quedat, com dèiem, sense servei aproximadament 500 clients que no podran iniciar o continuar els seus tractaments dentals, els quals ja havien, com han dit, pagat els seus gastos, les seves despeses. Es tracta de ciutadans principalment de Tortosa, en la seva majoria, però també de moltes altres localitats del Baix Ebre i del Montsià, de la Terra Alta i fins i tot de Vall de Roures. Seguim parlant del fet divers, ja que el bisbat de Tortosa ha emès aquest dimecres un comunicat en què demana sereno i respecte i que es tingui en compte la presumpció d'innocència pel que fa als fets que han dut a terme un grup de pares en interposar una denúncia contra el capellà d'Horta de Sant Joan, qui suposadament hauria retingut en el seu cotxe una menor en contra de la seva voluntat. El bisbat ha mostrat la seva sorpresa perquè les versions dels denunciants i del mossèn són del tot contradictòries i han demanat prudència fins que s'esclareixin els fets. El bisbat també ha manifestat que entén la preocupació dels pares i ha assegurat que quan es conegui el que va passar, la diòcesi actuarà en conseqüència. Direm també que una operació de la Unitat d'Investigació de l'Àrea Bàsica Policial de Tortosa, dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local Tortosina, al nucli antic de la capital del Baix Ebre, va permetre detenir quatre persones per un presumpte delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. Segons que publica l'Agència Catalana de Notícies, la matinada del passat divendres 12 de febrer es van dur a terme escorcolls a dos habitatges del nucli antic de Tortosa i es van detenir dues persones de nacionalitat espanyola i dues de nacionalitat marroquina. A més d'aquestes detencions, es va comissar quantitats molt importants de substàncies estupefaents com heroïna, cocaïna, marihuana i també haixís. Anem a recordar també que al Casal d'Amposta tindrà lloc demà divendres a les 7 de la tarda una xerrada sobre conciliació laboral i ensenyament organitzada per Esquerra Unida i Alternativa. Sota el títol Com afecta el calendari escolar, a la xerrada hi estiran Ivan Escolar, coordinador d'Esquerra Unida i Alternativa a les Terres de l'Ebre, així com Rosabel Recio, que és membre de l'AMPA de la SER del Montsià, i Gregorio Belmonte, regidor d'Ensenyament de Sant Adrià i responsable d'Educació d'Esquerra Unida i Alternativa. En l'àmbit cultural volem destacar també que demà divendres a les 7:30 de la tarda es celebrarà a Amposta l'atorgament del 12è Premi de Teatre Carroba 2009 i presentació del llibre de l'obra guanyadora de l'edició anterior, Sweet Nothing. El guanyador d'aquest any és Joan Francesc Dalmau. Ens ho explicava la tècnica de cultura de l'Ajuntament d'Amposta, Maite Subiratxa. L'escoltem.
Bueno, demà a la nit l'acte que es fa a les 7:30 a la sala d'adults, que s'atorgarà el premi a aquest noi, que és de la demarcació de Lleida, dels Arcs, i també se presentarà l'obra guanyadora l'any passat, Sweet Nothing, tot en relació al món del teatre escrit, d'obres de teatre, que, com bé sabeu, impulsa l'Institut d'Estudis Comarcals.
Els esports.
Anem a parlar d'esports. Hem a recordar que Àlex Axensi, delanter de 19 anys, ha causat baixa al Club Deportiu Tortosa per motius personals i començarà ara una nova etapa al Club Esportiu La Cava, equip que ocupa la segona plaça de la primera territorial. D'altra banda, direm que el Remolins Bítem, líder de la primera territorial, ha incorporat a Paco Matamoros per reforçar la defensa. Paco, de 24 anys, arriba procedent de la Rapitenca B i la temporada passada va tenir diverses oportunitats en el primer equip de la Rapitenca. Encara parlem de futbol, ja que el Benifallet ha confirmat la tornada a la banqueta de José Luis Margalef, el que fos mític jugador del Tortosa dirigirà l'equip ebrenc de segona territorial en substitució de Pere Rins. En tercera divisió cal destacar el duel provincial que tindrà lloc aquest diumenge a partir de les 12 del migdia al camp de la Pobla de Mafumet, on jugarà l'Amposta davant del conjunt d'aquesta localitat tarraconina.
Predicció meteorològica.
I acabarem recordant que pel que fa al temps variable en el dia d'avui, a última hora de la tarda, podrien aparèixer alguns núvols i deixar fins i tot alguna gotellada. Per a demà s'espera també que el sol faci acte de presència, tot i que el temps serà variable des d'ara i fins al proper diumenge. Les temperatures seran més fresques al vespre, tot i que durant el dia l'efecte del sol farà que les temperatures siguin més agradables. És això el que dona de si avui l'informatiu aquí a la sintonia de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Salutacions de Manel Ramon, que tinguin una molt feliç jornada.
L'informatiu de Mute. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores...
Diumenge 28 de febrer, al pavelló Firal d'Amposta, 15a Festa de la Carxofa. Vine a gaudir d'activitats lúdiques, passejos amb carruatges i ponis de la hípica de la Cruz i, per supost, degustació de diferents plats cuinats amb carxofa. Ah, i recorda, també comencen les 7enes jornades gastronòmiques que aniran fins al 28 de març. No hi falteu! El proper diumenge, dia 28 de febrer, al pavelló Firal d'Amposta, vine a gaudir de la diversió i de la gastronomia. 15a Festa de la Carxofa d'Amposta. T'esperem! Organitza l'Ajuntament d'Amposta Àrea de Promoció Econòmica. Festa de la Carxofa, Amposta.
Municipals de les Terres de l'Ebre.